Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, som-hi. Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui és un gran dia, entre d'altres coses, perquè arrenca la Champions 24-25. Una Champions especial perquè estrena format. Si esteu interessats, ja sabeu com va. Primera fase amb 8 partits, 4 a casa, 4 fora, classificació única. Els 8 primers van a vuitens directament, del 9 al 24 van a una eliminatòria prèvia i els 8 darrers cap a casa. El format canvia, però algunes altres coses no. Les cases d'apostes i molts especialistes en futbol internacional tornen a donar al Manchester City com a principal favorit, però després el que l'acaba guanyant és el Real Madrid. El Barça de Flick puja en terç després de l'il·lusionant inici de temporada. I pel Girona, ja només el simple fet de sèrie és històric, si després, a més, és capaç de colar-se en aquest grup entre el 9 i el 24 i jugar a eliminatòria, ja seria brutal. Moltes vegades, en general, som reacis als canvis en el món del futbol, però a mi, d'entrada, aquest nou format de Champions m'agrada. Comença l'espectacle. Arrenca la Lliga de Campions i avui juga el Real Madrid, que és l'actual campió, rep al Stuttgart al Bernabéu a partir de les 9 de la nit. A més, avui es juguen 5 partits més, entre els que destaquem un Juve PSV a 3 quarts de 7 i un Milan Liverpool a les 9 de la nit. El Girona vola cap a París per viure demà aquest debut històric a la competició. L'equip s'ha entrenat aquest matí a Girona. Aquesta tarda parlen en la prèvia del partit Mitchell i Stuani, que serà demà titular. Ja ha parlat allà Luis Enrique, després l'escoltem. I el Barça no jugarà el seu partit fins dijous al camp del Mónaco. Flick recupera Ansu per la cita. Recordo que ahir De Jong va fer part del treball amb el grup i avui ho ha fet Fermín. A l'Espanyol sentirem a Grajera en la setmana en la que l'equip prepara la visita al Santiago Bernabéu dissabte. I atenció, que avui es juga un partit avançat de Lliga. Tenim un Mallorca-Reial Societat corresponent a la jornada 7 a partir de les 7 de la tarda, que és l'hora en la que arrenca el tiempo de juego a la COPE. A la Copa de la Reina s'ha sortejat la segona ronda. Tindrem duel català Espanyol AM Lleida. En bàsquet s'ha presentat la Lliga CB, que arrenca el darrer cap de setmana de setembre. Recordo que aquest cap de setmana tenim la Supercopa d'Espanya a Múrcia. Divendres, de fet, tenim un clàssic en una de les semifinals, Barça-Real Madrid. Al Mundial d'Hockey i Patins, la selecció espanyola masculina juga a partir d'un quart de 4, amb 5 minutets al segon partit de la competició contra Xile. La selecció femenina ha jugat aquest matí contra Gran Bretanya, ha guanyat 14-0. I en vela, a la Copa Amèrica, continuen obertes les semifinals de la Copa Louis Vuitton, després de les victòries d'ahir d'Al Alingui i de l'American Magic. El Luna Rossa i l'Ineos continuen a una victòria de la final. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui hauria de jugar en el lloc de Dani Olmo a Mónaco? Voteu per Ferran Torres al 45%, avançaríeu a Casado i col·locaríeu a Eric de migcentre al 55%. En clau Girona, com afronteu el partit de demà a París? Amb il·lusió, al 70%, amb respecte al 30%. I en clau Espanyol, us preguntem si repetiríeu al Bernabéu l'11 de dissabte passat contra l'Alavés. Heu votat que sí al 43%, que no al 57%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, és la pilota que més ens agrada, és la pilota de les estrelles, ja roda Esports Cope.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante, más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Avui arrenca la Champions 24-25 amb nou format i amb himne renovat. Héctor, tampoc tampoc ha canviat tant, no? Alguna trompeteta de més i poca cosa més, no? El Barça competir. Les perspectives han millorat per les bones sensacions que transmet l'equip de Flick. Tenim la històrica presència del Girona. El Real Madrid defensa títol i s'espera molt també del reforçat Atlètic de Madrid aquesta temporada. Busquem com arriben els equips. Comencem amb el Barça, que debutarà dijous al camp del Mónaco. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Quines ganes, del debut europeu de Hansi Flick, perquè a la Lliga li estan anant de forma immaculada, ple de victòries, però ara s'ha de medir a Europa i s'ha de medir al Mónaco, que el 12 d'agost ja va encendre les senyals d'alarma, guanyant el Gamper 0-3 aquí a Montjuïc.
Esperem que la pel·lícula dijous sigui diferent i acabi bé pel Barça. Últimament estem, després de molts entrenaments, dient, atenció, que ja fa part de l'entrenament amb el grup Fulanito Menganito, avui ha fet part de l'entrenament amb el grup Fermín, que ja està a prop de tornar també.
Entrenaments amb bones notícies. La de Fermín López ha saltat a entrenar per fer una part de la sessió amb el grup. Aquest matí està gairebé al 100% recuperat de la seva lesió a la cuixa. Ha retallat una setmana els terminis. Era de 3 setmanes el temps aproximat de baixa. I si per Fermín fos, ell ja viatjaria demà a Mónaco, però l'última paraula la tindrà Flick. Si no va a Mónaco, estarà disponible per Villarreal aquest diumenge. Ansu Fati serà, sens dubte, la gran notícia. Joan, demà la convocatòria abans de volar a les 5 de la tarda cap al Principat de Mónaco. Rebrà l'alta mèdica, fa gairebé 2 mesos que està de baixa per una fascitis plantar. L'últim partit oficial d'Ansu Fati amb el Barça fa més d'un any, el 27 d'agost de 2023. Curiosament va ser Villarreal, que és el proper enfrontament que té el Barça en Lliga, i va entrar en lloc de Lamine Yamal, l'últim tram, el tram final del partit. Després se'n va anar cedit a Brighton una temporada. Per tant, Ansu Fati és una gran notícia, estallés per redebutar amb el 10. Flick creu que té molt potencial, li veu moltes condicions, moltes qualitats, està molt impressionat amb els entrenaments d'Ansu Fati, i avui el Barça també li ha dedicat diverses fotos de l'entrenament al seu 10, Ansu Fati penjant imatges seves amb la pilota de la Lliga de Campions.
Flick està canviant rutines. Demà el Barça s'entrenarà a Barcelona, viatjarà cap a Mónaco, però no s'entrenarà a l'escenari del partit, i després del partit es quedarà a dormir allà.
Sí, així és. A l'escenari del partit, l'estadi Lluís II, es veu que, si no han canviat la gespa aquesta setmana, està bastant irregular i amb no massa bones condicions. Però aquest no ha estat el motiu, de Flick, per alterar les rutines, per canviar els costums, sinó que ell creu que és molt millor per l'equip entrenar a Barcelona, ho faran demà al migdia, a la ciutat esportiva, dinar tots junts i després volar a les 5 de la tarda cap a Mónaco. A 8:15, aquí sí que els obliga la UEFA, aniran l'entrenador Hansi Flick i un jugador a atendre els mitjans en roda de premsa a Mónaco, a l'estadi Lluís II. I després del partit, també un canvi en les rutines, faran nit a Mónaco. Es quedaran, per tant, al mateix hotel, 2 nits en lloc d'una, per descansar les 8 hores reglamentàries i volar de tornar divendres al matí cap a Barcelona, on faran la seva sessió de recuperació i on segurament seguirem veient a De Jong, que avui també ha tornat a participar amb el grup per segon dia consecutiu. Moltes imatges de Frenkie de l'entrenament que ha distribuït el club. L'hem vist exercitar-se amb intensitat, suportar càrregues de treball bastant intenses. No hi ha data de retorn, però no es descarta que el puguem veure a partir de la setmana que ve. Fa 5 mesos que no entra en una convocatòria, doncs a partir de la setmana que ve podria reaparèixer en la llista contra el Getafe, que és dimecres, o a Pamplona el 28 de setembre. Encara no s'esperen. Repasso la llista de la resta de lesionats. Olmo, que en principi podria tornar el 23 d'octubre en el tercer partit de Champions que té el Barça. Barça-Bayern a Montjuïc. Gavi, que a priori estava previst que tornés a principis de novembre, està entrenant molt bé i no es descarta que pugui reaparèixer a l'octubre, a finals d'octubre, i ja saps que estan lesionats de llarga durada, Araujo i Christensen i Marc Bernal.
Així està el Barça. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ara busquem les novetats del Girona, que debutarà, és un debut històric, demà al camp del PSG. Ja està a París el nostre enviat especial, Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom. Aquí estem a la capital de França Fa fresqueta, és a dir, que si algú que ens escolta encara està per arribar a París, bàsicament seguidors aficionats al Girona, que agafin una jaqueteta, ara mateix 18 graus de temperatura aquí a París.
Molt bé, tu ja estàs allà i l'equip arriba a primera hora de la tarda, no?
Sí, ara mateix està volant, ha sortit el vol del Girona, és un vol charter que ha sortit des de Girona en direcció a París a les 3 de la tarda, estan volant, aterren al voltant de 4:45 i gairebé directes al Parc dels Prínceps, que és on escoltarem aquesta tarda a Mitchell, a l'entrenador del Girona, i també a Cristian Estuani. Han entrenat ja a Girona, és a dir, que aquest últim entrenament abans de viatjar ja l'han fet a casa, i Ángel Herrera, que és el dubte, era dubte, no va estar al derbi, ve arrossegant aquest dubte abans de l'aturada de seleccions al Girona, ha fet tota la sessió, ha completat tota la sessió amb el grup, és a dir, que viatja tota la plantilla per afrontar aquest debut històric a la Lliga de Campions demà davant el Paris Saint-Germain.
Hem vist alguna de les imatges que ha ofert el club de l'entrenament d'aquest matí, sí. Albert, els futbolistes amb un somriure d'orella a orella, la pilota de la Champions, hi ha molta il·lusió, evidentment.
Sí, hi ha molta il·lusió perquè al final és un fet positiu. Avui li preguntarem també a Mitchell, aquest fet, valgui la redundància, de, en 2-3 dies, després de l'últim partit i de la patacada que va tenir el derbi, afrontar, en aquest cas, un debut històric a la Lliga de Campions. Sí, estic molt d'acord amb tu. El llenguatge gestual és... Hem passat pàgina, insistim, després ho haurà de corroborar Mitchell, si realment és així, el fet de anem a afrontar una altra competició. És el Paris Saint-Germain, l'expedient de moment no hi ha expedient del Girona en competició europea, però amb totes les ganes de fer un bon paper, de donar una bona imatge, que és l'objectiu del club. Deixa'm que recordi que el Girona tindrà el suport, alguns d'aquests aficionats ja estan arribant, tindrà el suport d'uns 1.000 aficionats aquí a París.
Doncs aquesta tarda, Albert, escoltarem a Mitchell i a Estuani, sí, en la prèvia del partit, i aquest matí allà a París hi ha parlat Lluís Enrique.
Sí, ha parlat perquè ha entrenat a la ciutat esportiva, no al Parc dels Prínceps, a aquesta ciutat esportiva del conjunt francès que està a Poissy, una localitat a 45 quilòmetres de París, amb, vaja, t'anava a dir el dubte, però descartat gairebé Donnarumma, entre que ha estat pare i que arrossega uns problemes físics derivats de l'últim partit davant el Brest, no estarà. Aquí s'obre un doble interrogant, si Arnau Tenas o bé Safonov estaran defensant la porteria del Paris Saint-Germain demà, un líder també autoritari a França, un equip que cada any, temporada rere temporada, sabem que aspira a opositar el títol de campió de la Champions, però amb molta prudència aquesta temporada. Hem rescatat dos documents de la roda de premsa de Lucho, de Luis Enrique. El primer, escolteu bé, pareu bé l'orella, com es desfà en elogis cap al seu rival de demà, el Girona.
A la adversitat màxima, perquè los conozco muy bien. El año pasado hicieron una temporada increíble, uno de los equipos más divertidos de ver en Europa, sin ninguna duda. Yo lo vi muchas veces. Su entrenador Mitchell es un gran entrenador, y especialmente de la manera que le dirige a su equipo. Y cuando un debutante inicia una competición, puede ser que tenga un poco de sensación de inseguridad, o puede ser todo lo contrario, y que sea un rival sin miedo, valiente, que juega bien a fútbol, eso seguro.
Tira d'experiència, no li val la victòria clara i contundent del Barça el diumenge al derbi davant el Girona. Molta prudència, jo crec que és un bon missatge el de Luis Enrique pel que es pugui trobar demà, perquè certament és una incògnita. Com afrontarà el partit el Girona, del que venim, i també quin 11 situarà Mitchell, previsiblement amb Ángel Herrera. I després el gran interrogant en general, Ballori, crec que ho compartim, és com afectarà i com podran afrontar els diversos equips aquesta nova Lliga de Campions amb el nou format. Opina Luis Enrique.
Muy contento, la verdad. Siempre y cuando acabe el partido como queremos que acabe. Porque en principio tú esperas que sea una ventaja, pero el rival también juega y la competición es muy difícil. No sé en qué grado va a afectar el número de partidos que tenemos que jugar de más y el calendario, porque nuestro calendario es un calendario muy, muy difícil, pero bueno, vamos a tomarnos la competición con la ilusión y el deseo de querer jugar cada partido para ganar, y ya veremos si haremos las cuentas al final de la fase de grupos.
Partit a partit, no? És la doctrina del Xolo, que hem interioritzat tots. Demà el partit a les 9 de la nit, després tindrà el debut a casa davant el Feyenoord. Dos partits seguits a casa, Feyenoord i Slovan de Bratislava. Anem poc a poc. I recordar el timing, aquesta tarda molt pendents. Ara estem pendents d'aquest viatge, està volant. Recordo ara mateix el Girona, des de Girona cap a París. I a 6:45 de la tarda sentirem Mitchell i Cristian Estuani.
Doncs estem en contacte permanent. Albert, gràcies.
A tu, Batllori, que vagi bé. Una abraçada.
Una altra per tu. 3:20, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Voyage,
voyage. La imatge del dia. Aeroport Girona-Costa Brava. La imatge és l'expedició del Girona il·lusionats per viatjar per primer cop a la seva història del club per jugar un partit de Champions. Hores d'ara haurien d'estar ja volant cap a París, on s'esperava que aterrin a les 4:36. A la pista de l'aeroport, ubicat a la població de Vilobí d'Onyar, els hi esperava un avió Boeing 737 de la companyia Air Horizon, i no Etihad, que és el patrocinador principal del Girona. Air Horizon és una companyia maltesa que té la seva base a Forlì, a Itàlia, però de capital espanyol amb seu a Saragossa. Dia històric pel Girona. Primer viatge de Champions pel primer partidàs de demà davant del Paris Saint-Germain. No cal oblidar la trajectòria i la història del Girona ara a la Champions. Només 5 temporades a la primera divisió, 24 temporades a segona divisió o 44 temporades a tercera divisió. Un 17 de setembre, qualsevol d'altres èpoques, ara estaria segurament l'equip pujant a un autobús per jugar a Gavà, Santa Coloma de Gramenet, o al Camp de l'Europa, o al Camp del Constància d'Inca, quan el Girona es deia Gerona. La imatge, doncs, l'expedició del Girona avui volant cap a París. Bon viatge.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge, amb les maletes carregades d'il·lusió. Clar que sí, les 3:21 minuts de la tarda, una pausa, i després estem a Madrid, que el Madrid arrenca avui a la Champions, i truquem també al Maldini.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Avui juga el Real Madrid, en té 15, busca la 16, obre la seva participació aquest any a la Champions, al Santiago Bernabéu, a partir de les 9, rebent al Stuttgart. Estem a Madrid, Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, empieza el Madrid la defensa del título, ¿eh?
Sí, 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 es el vigente campeón, ha conquistado 6 de las últimas 11 Champions, son palabras mayores, evidentemente. Y bueno, vamos a ver cómo sale este año el primero con Mbappé en el equipo.
Sí, a ver cómo arranca el Real Madrid en ese partido de esta noche frente al Stuttgart. Hay que jugar mejor, Miguel Ángel, pero no parece el Stuttgart un rival que le pueda complicar mucho la vida al Madrid, ¿no? En principio.
Bueno, en principio no. Creo que lleva 15 años sin jugar Champions. De momento, tras 3 jornadas, es décimo en la Bundesliga. Evidentemente no es uno de los favoritos, pero ya sabes cómo se la gastan también los equipos alemanes, que tienen mucho amor propio y mucha casta. Pero bueno, en principio el Madrid, claro, favorito. Además, Ancelotti va a recuperar alguna de sus piezas fundamentales, caso de Bellingham y de Tchouaméni en el centro del campo. Veremos a ver si también Militao repite la defensa. Acabó con un golpe el partido ante San Sebastián, ante la Real Sociedad en San Sebastián, algo renqueante, y esa es la duda, saber si Militao va a jugar al lado de Rüdiger o no va a arriesgar y va a meter a Carvajal en el eje de la defensa, colocando a Lucas Vázquez en la posición de lateral derecho.
¿Quién se te puede salir entonces?
Pues con esa duda de Militao, vamos a pensar que juega, sería Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, Militao y Rüdiger pareja de centrales, con Tchouaméni, Valverde y Bellingham en el centro del campo, Rodrigo, Mbappé y Vinicius en la delantera.
¿Hay cierta preocupación por cómo ha empezado el equipo a nivel de fútbol, Miguel Ángel, o la lectura que se hace es que, bueno, que esto no ha hecho más que empezar?
Bueno, sí hay cierta preocupación. Es evidente que también se sabía que la vida sin Kroos es más complicada. Hay muchos jugadores que prácticamente no han hecho pretemporada, que con 4 o 5 entrenamientos ya estaban en Varsovia disputando la Supercopa de Europa. Ayer decía Ancelotti que un futbolista necesita 5 semanas de preparación de pretemporada para estar a tope. Es evidente que los tiempos cambian, aunque es para todos los equipos igual, o para los que sobre todo tienen muchos internacionales. Se han encajado 2 goles en 6 partidos. Pese a todo, o sea, defensivamente Ancelotti no está insatisfecho con la labor de su equipo, ¿no? Pero todo el mundo es consciente de que hay que jugar mejor y físicamente a lo mejor el equipo todavía necesita un punto más, ¿no? El otro día la Real Sociedad corrió 9 kilómetros más que el Real Madrid. Eso tampoco es habitual, aunque al final los 3 palos y los penaltis pues le acabaron dando los 3 puntos al equipo de Ancelotti, ¿no? En definitiva, que todavía no se está tremendamente orgulloso y satisfecho de cómo va todo, pero 6 partidos oficiales, 4 victorias y 2 empates.
Bueno, a ver qué cara da hoy el equipo y cómo arranca esta Champions para el Madrid. Os escuchamos después. Miguel Ángel, gracias.
Abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego. Doncs per obrir el taló de la Champions tenim ara comunicació amb el gran Maldini. Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hoy es un gran día para los que nos gusta el fútbol y el fútbol internacional, que arranca una Champions muy especial, ¿eh, Maldini?
Bueno, es un día histórico, ¿eh? Porque arranca una nueva Champions, siempre es un día muy especial cuando arranca la Champions, como la vuelta al cole, ¿no?, de los niños hace poco para nosotros, pero sobre todo arranca una Champions nueva, novedosa. Es una nueva era de la Champions. Es evidente que esta Champions está montada un poco también para como contrapeso a la Superliga, eso es bastante evidente, yo creo que queda muy claro, porque al final es una liga de muchos equipos, de muchísimos equipos. Yo tengo bastante fe al nuevo formato, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que está en contra. Normalmente se suele estar un poco en contra de lo desconocido, se suele ser un poco reticente a lo desconocido, pero yo creo que vamos a ver grandes partidos desde el primer día. Por ejemplo, mañana tenemos un City-Inter para empezar, y que eso antes no pasaba, y sobre todo creo que todos los partidos van a ser importantes para todos los equipos, y si no, cuando lleguen los últimos 2 o 3 jornadas ya veréis cómo va a ser así.
No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, todos los partidos que se van a jugar afectan a todos los equipos, y yo creo que cuando lleguemos a las últimas jornadas va a haber mucha emoción, porque habrá gente, o prácticamente todos estarán jugando cosas, o para entrar entre los 8 primeros, o para meterte en el grupo del 9 al 24, ¿no?
Sí, o simplemente si ya estás entre los 8 primeros, para meterte el primero de los 8, que es muy importante, para luego lo que es el cuadro final, o ser tercero, o ser cuarto, o sea, todo. Esos partidos de relleno que veíamos con los equipos grandes, lo hemos visto mil veces, de poniendo suplentes en los 2 últimos partidos, que al final afectaban demasiado a lo que era el grupo, esto ya no va a pasar. No va a pasar porque ya todos los puntos van a ser importantes para el equipo y también para los implicados, que va a haber muchos implicados. O sea, van a ser las calculadoras, las vamos a tener presentes en las últimas jornadas. Seguro.
Totalmente, totalmente. Oye, he visto que pones al City como favorito otra vez.
Sí, para mí es. Lo que pasa es que creo que el Madrid se ha acercado bastante con la llegada de Mbappé. Pero de verdad que no lo digo porque ahora el Madrid no esté jugando bien, que es evidente que no está jugando bien. Sino porque yo creo que el City es un equipo mucho más armado de tanto tiempo. Creo que tiene unos jugadores que están tan acostumbrados a jugar juntos permanentemente, y yo creo que el Madrid lo que está haciendo es un equipo cambiando de estilo. La marcha de Toni Kroos hace que jueguen otra cosa y les está costando mucho. Y la verdad que la temporada pasada el Madrid eliminó al City, bueno, fue un partido tremendo y sufrió una barbaridad. Yo creo que si en una final sí le daría quizá alguna opción más al Madrid que al City, pero a doble partido, si se enfrentan, yo seguiré dando favorito al City. Bueno, ya veremos, porque cuando jueguen a lo mejor hay lesionados, pero sí, creo que es ligeramente favorito el City para ganar para mí.
Sí. Futbolísticamente tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Lo que pasa es que el Madrid con esta competición ya sabemos lo que tiene, que ha pasado muchas veces que no ha partido como favorito y lo acabó ganando.
Sí, es así, muchas veces el Madrid se crece. Es muy importante también el Bernabéu, el hecho de jugar el partido en casa a la vuelta cuando lleguen las eliminatorias difíciles. Ya sé que eliminó el año pasado al City en Manchester, pero sí, yo es que el City tiene un Haaland que es imparable. Tiene un equipo por detrás que juegan de memoria, con un nivel altísimo, tiene una gran plantilla, tiene un gran banquillo, incluso creo que superior al del Madrid. Todo eso hace que me hace ver ligera, pero ligeramente solo, favorito al City. Segundo sería el Madrid, y luego yo, en un tercer escalón, yo coloco al Barça, por cómo está jugando y por el equipo. Sí, yo creo que el Barça va a recuperar a Araujo, va a recuperar a Gavi, va a recuperar a Frenkie de Jong. Todo lo que está funcionando el equipo con Flick hasta ahora no tiene por qué ir a peor, porque no tiene por qué ir a peor. No va a ganar todos los partidos, pero no tiene por qué ir a peor. Y yo creo que tiene una plantilla y un nivel futbolístico para aspirar a poder ganarla también.
Claro, en pretemporada nadie lo hubiera metido entre los favoritos, pero es que claro, ves jugar a este Barça, Maldini, y nos ilusiona, sí. La verdad, nos ilusiona.
Bueno, yo de hecho en pretemporada no le daba entre los favoritos, claro. Yo era el primero, normal. Porque claro, dice, mira, Flick, llega un técnico nuevo, a ver cómo funciona. La temporada pasada fue pues cerca de ser catastrófica para el Barça, ¿no? Realmente, para una temporada sin títulos, la Liga prácticamente ni la compite desde ya mucho tiempo antes de terminar, pero le ves jugar. Ya en pretemporada, es verdad que jugaron muchos chicos jóvenes, pero ya en pretemporada yo vi brotes verdes con el estilo de Flick. Y viendo los primeros partidos de Liga, más la incorporación de Dani Olmo, ahora mismo es el equipo que mejor está jugando en la Liga Española. Como consecuencia de ello, es imposible no ponerle entre los favoritos si está siendo el mejor equipo de la Liga Española, ¿no? Yo lo veo así.
Oye, y el Girona, que mañana va a vivir un debut histórico en la competición, ¿qué papel crees que puede hacer? ¿Se puede meter, crees, en ese bloque de 9 al 24?
Yo creo que sí. Yo entre los ocho primeros lo veo muy difícil, sinceramente lo veo muy difícil. El equipo es evidente que está peor que la temporada pasada. Los dos partidos que ha jugado contra dos grandes esta temporada ha salido goleado. 3-0 contra Atlético de Madrid, 1-4 contra el Barça, eso por algo. Michel va a mantener el mismo estilo, que me parece fundamental, pero es que la Champions es otra historia. La Champions es otro nivel. Entonces yo si fuera hincha del Girona, firmaría acabar 10-12 en la Liga, en esta Liga, no digo la Liga Española, digo en la Champions,
¿sí? Sí, sí.
Y meterme en el playoff, intentar ir a ganar el playoff, meterme en octavos. Para mí, octavos sería un éxito para el Girona.
Okay.
A partir de ahí ya sería, vamos, pero meterte en octavos ya sería un éxito.
Totalmente. Un par de preguntas más y acabo, Maldini. Al margen de los que has comentado, City, Real Madrid, Barça, ¿a qué otros equipos das como outsiders o favoritos también a pelear por llegar lejos?
Bueno, al final es un poco los de siempre. El Bayern, por supuesto. Al Bayern yo le he visto los partidos y me está gustando mucho con Kompany. Kane sigue haciendo los goles de siempre. Le ha llegado Lisset, mejora mucho al equipo también ahí arriba, le da una solución más. Luego Kimmich está volviendo a jugar en el medio campo, yo creo que aporta mucho ahí. Yo al Bayern siempre le doy uno de los principales candidatos. La temporada pasada, estando como estaba, acuérdate que ganó la Liga el Leverkusen con mucho margen, no jugó la final por 3 minutos, o sea, estaba en la final a 3 minutos del partido de vuelta, de que estaba ganando 0-1 en el Bernabéu. Al Inter me parece un equipo que poca gente le pone entre los favoritos, pero yo le pongo al Inter. Me parece el mejor equipo de Italia, un equipo con mucho equilibrio, que puede jugar muy bien. Si dominas, te mata la contra. Si te domina, te puede matar igual, porque tiene jugadores arriba determinantes, buenos laterales, centrocampistas que llegan, Lautaro y Turán, que están haciendo una gran pareja. Yo creo que por ahí tiene que estar. Luego hay otros equipos. El Liverpool me parece un escalón inferior. El Atlético de Madrid me parece un escalón inferior. Yo pondría estos cinco que te he dicho. Primero City, segundo Madrid y luego ya bastante juntos Barça, Inter y Bayern Múnich.
Vale, ¿y algún tapado, algún equipo que digas, cuidado con estos que han hecho buen equipo?
Bueno, el Leverkusen, ya sé que tapado es relativo, porque ganó la Bundesliga sin perder ningún partido, pero al Leverkusen hay que tenerle mucho respeto, ¿eh? Un equipo que también juega de memoria, que tiene excelentes jugadores y un entrenador muy bueno, así que yo creo que el Leverkusen puede ser un equipo peligroso. No veo tampoco una posibilidad de... Es verdad que el Dortmund el año pasado se metió en la final, me parece muy difícil que lo repita. Y ojo al Paris Saint-Germain también, ¿eh? Ojo al Paris Saint-Germain. Quizá un escaloncito por debajo del... de los que te estoy diciendo, pero al nivel del Leverkusen, por lo menos, este Paris Saint-Germain, que es un equipo mucho más coral que la temporada pasada, y a mí me parece muy peligroso, muy peligroso.
Perfecto. Maldini, un placer, gracias por el análisis y a disfrutar, ¿eh?
Bueno, lo haremos, seguro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Chao, chao.
Hola, Phil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Porta somriure a la Champions, eh?
Bueno, avui és un dia...
Se't nota la careta, eh?
És un dia de Champions, avui és un dia de Champions. Ja veurem com acaba el tema, però bueno, és un dia de Champions. De moment és un dia de Champions. Igual demà tenim una...
No, demà també serà un dia de Champions.
Demà...
El dijous també serà un dia de Champions.
Sí, 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 però ja per alguns serà de ressaca i per uns altres serà de prèvia.
Sí. El Madrid juga avui, però a part del partit del Real Madrid hi ha 5 partits més i algun d'ells guapo, eh?
Sí, aviam, com que és la primera jornada i com que estrenem format, ens fixarem en el coeficient que tenien els equips al bombo el dia del sorteig per establir el Milan-Liverpool com a partit més important d'aquest dimarts. El Milan que ha arrencat malament el Calcio, de fet aquest cap de setmana sumava la primera victòria a costa del Venezia, que rep el Liverpool, derrotat també a la Premier sorprenentment a Anfield davant del Nottingham Forest. Aquesta temporada juga al Milan. Es diu Álvaro i de cognom Morata. El tall, crec, no necessita de traducció a l'hora de veure com analitza Morata el partit d'avui.
Per mi, al final, la Champions és la Champions. És divers a tot. No em compta com arribi, quan ni com. La Champions és la Champions. Aquí són les millors esquadres d'Europa. No serve dire tanto di più. Quan t'aleni con quel pallone, capisci subito l'importància que c'ha, la història que c'ha. Sempre siamo molto carichi per la partita domani.
Jo crec que s'entès.
S'entès bé, sí.
S'entès. La Champions és la Champions, da igual com arribis, ells són un equip gran d'Europa. Bueno, ja està. Morata serà titular, Chukwueze suplent. Als anglesos, Diego Jota podria ser titular deixant a la banqueta Darwin Núñez. De la resta d'aquest dimarts, Bayern Dinamo de Zagreb vindria després. No és notícia que els alemanys siguin líders a la Bundesliga. 3-3 guanyats. Ara cal veure com debuta com a entrenador Kompany. Els sentíem ara amb el Dini parlant de Kompany a la Champions com a entrenador. Els croats, després de perdre davant l'Ajduk Split, són tercers darrere precisament d'aquest equip. Un altre partit interessant avui. La Juventus, un any després de la seva sanció, torna i rep la visita del PSV de Luc de Jong. Conceição i Milic dubta a l'equip del Piemonte, els holandesos des continua, recordem, la recuperació de la seva lesió d'encreuats. Completen avui Sporting de Lisboa, Lille i el partit amb menys pedigrí de la jornada, Young Boys, que actualment és cué, sí, cué de la Lliga de Suïssa, que rep l'Aston Villa, cinquè a la Premier, només derrotat per l'Arsenal a competició domèstica.
Així ve la primera jornada de la Champions, 3:35, de seguida el que ve a Sports Copes al debat amb Emilio Pérez de Rozas i Joaquín Luna avui.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estem?
Molt bé, i ens acompanya avui també el Joaquín Luna. Què tal, Joaquín?
Hola, molt bé, gràcies.
Bona tarda. Preparats per la Champions, Emilio, nuevo formato, nueva Champions. ¿Te gusta este nuevo formato, Emilio, o tienes alguna duda? ¿Te genera alguna duda?
No, a mí me gusta el fútbol, no tengo ni idea. No lo he prestado, te lo juro.
¿No te has parado a ver cómo va el tema y tal todavía?
No, he prestado la más mínima atención. O sea, iré digamos, como dice el Cholo, iré semana a semana.
Partido a partido sobre la marcha.
Punto, sí. Sé que habrá un momento, supongo, al final, en que alguien me contará, pues ahora puede pasar esto, si pierde este, se cae del grupo, se pasa... No lo sé. La verdad es que no me interesa. A mí, a ver, yo soy muy viejo, ¿vale? O sea, como tengo 72 años, me gustan que las cosas que funcionaban y estaban bien no cambien. Pero bueno, eso es de viejo. Ahora todo está en darle un remaquillaje para, ¿me entiendes? Esto es como aquel redactor jefe, ¿verdad, Joaquín? Que teníamos todos,
sí.
que tú presentabas un texto impecable, ¿no? Entonces el tío lo miraba y el titular era el Barça consiguió vencer, y entonces el tío ponía el Barça logró vencer al... Y entonces, el tío, esto y tal, vale, estupendo.
Había que tocar algo, ¿no?
Muy bien, chaval, estupendo, gracias, jefe. Ha quedado de cine, ya está. Pues eso, a veces tengo la sensación de que eso, de que muchas cosas que funcionan de maravilla las retocan para... Como lo del himno, ¿me entiendes? Yo estoy convencido que aquí alguien se ha llevado un pastón.
O sea, han añadido tres trompetas, solo es lo mismo.
Ya está, pues alguien se ha llevado una millonada, ya te lo digo yo. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya, ahora ya pienso todo esto, ¿me entiendes?
¿sabes? Yeah. Entonces, con esto de los sorteos y el emparejamiento y todo esto, pues pienso lo mismo. Mira, cada semana averiguaré eso, los equipos que me gusta ver, que son un montón, por cierto, sí. y trataré de verlos y listo, y ya está.
¿Qué dices, Joaquín?
Pues mira, era quasi calcat a l'Emilio. A mi el format no m'agrada perquè trobo que basquetbolitza el futbol sí. i no saps ben bé quan és important guanyar o quan tan se val empatar o perdre, no? Són més partits que jo crec que el calendari ja és prou intens. Ara, d'altra banda, doncs el que diu l'Emilio, doncs t'agrada el futbol i si ara tens partits cada nit i tal, doncs fantàstic. És cert que cada cop, diguem, entenem més, tenim més coneixements de com són els equips europeus i també els fas una mica teus, no? Parlant del PSV de Luc de Jong. Doncs mira, igual és un estímul per donar-li una allada al PSV de Luc de Jong, perquè saps qui és Luc de Jong, que abans no ho sabies. Però, ja dic, jo crec que són masses perdits i és estirar una altra competició que funcionava de conya, estirar-ho per fer més negoci.
I després, Joaquín, Joan, hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es quan tu fas una cosa i la immensa majoria de la gent no la comprèn, està mal feta. O sigui, perquè aquí què passa? El Maldini 14 l'han entendido,
no? Però, Emilio, si te paras un momentito a estudiarlo un poco...
Ah, es fácil. Pero hay que... Vale, pero
hay que pararse un momento.
Sí, pero antes no había que estudiar nada, tú.
No, bueno...
Entonces veías unos grupos, se clasificaban dos y listo, tú. Y ahora hay que saber álgebra, ¿no?
Sí. Álgebra y algoritmo para el sorteo, Joaquín. Bueno, algoritmo,
Bueno, exacte. Per això dic que a tot això, pels que hem crescut amb una Copa d'Europa que era... a tot eliminatòries, sí, sí. Després ja van venir els grups i ara ve un altre sistema. Ara, és veritat que el futbol té tanta força que t'acabes igual enganxat, no? Però ja dic, d'entrada no m'entusiasma.
Vale, pues venga, más allá del formato hablamos de futbol. Emilio, dame tu favorito para ganar esta Champions.
Bueno, yo como soy del anuncio de Mitsubishi, ¿sabes? Del 94, pues no sé, pensaría en el Madrid, pero me gustaría que... A mí me gustaría una final City-Barça, desde luego. Pagaría mucho dinero por disfrutarla, sí. City-Barça, de verdad.
City-Barça la final, aunque has hablado del Madrid, que a Joaquín...
Bueno, no, he hablado del Madrid por lo del anuncio del Mitsubishi, que del pastor aquel que a mí, que cambia de Europa, ¿no?
Però és que és això, Joaquín. Tu vas avui a les cases d'apostes i tothom dona una altra vegada favorit pel City i al final la cosa normalment acaba com acaba.
Sí, a veure, és veritat que el Madrid, diguem, té menjada la moral, però no només als culers, que això ha sigut sempre, sinó jo crec que ara a tota Europa. Tinc la impressió que el Madrid ha aconseguit aquesta aura d'invencibilitat, que al final dius, bueno, i jo sóc dels que crec que el fitxatge d'Mbappé, perdó, és un bon fitxatge. Jo una mica amb l'àmbit aquest d'amics i tal, culers i tal, hi havia com una il·lusió de dir, ui, ara es barallaran Vinícius, Rodrigo, Mbappé, allò serà ingovernable. Per mi aquest Madrid és més fort que el de l'any passat, que ja va guanyar la Champions, no?
Jo et diré, Joaquín, que el dintre del Barça, aquesta sensació, dintre del vestuari del Barça, aquesta sensació existeix, O sigui, hi ha gent molt important dintre del vestuari, no parlo de la directiva ni al palco, que això no m'interessa res, però dintre del vestuari hi ha gent que pensa que una possibilitat d'atrapar o de guanyar o desestabilitzar el Real Madrid és que ells mateixos, amb aquest ego, sobretot de la gent de davant, no? Que tenen, li faci mal. I respecte al fet de per què la gent pensa en el Real Madrid, hi ha una cosa que és impressionant en aquest sentit, jo crec, que hi ha un percentatge molt gran, però molt gran, de la gent que pensa que el Madrid pot guanyar la Champions, que no té res que veure amb el futbol. És increïble. O sigui, és a dir, hi ha una sensació de... porque siempre, por la camiseta, porque siempre tienen suerte, porque la buscan, porque los árbitros, porque los sorteos, porque... O sea, es el único equipo en el que el favoritisme i la sensació que tenen els altres rivals i les altres aficions i tal, de que pot guanyar la Champions, no té tot que veure amb el futbol.
Sí, sí.
Entens?
Sí. Amb el Barça, Joaquín, podem ser més optimistes. Jo crec que ha canviat una mica la perspectiva respecte a la pretemporada, no? Després de veure com ha jugat l'equip en aquests 5 primers partits de Lliga.
Jo, la veritat, estic molt sorprès del joc de l'equip, dels resultats, del que pinta i transmet aquest equip. Ara bé, tinc ganes de veure'l una mica, com es diu ara, exigit defensivament, davant d'equips d'aquells que et facin mal, no? Perquè, i jo tinc una mica la sensació que el setembre encara és d'hora per pensar que aquest equip pugui guanyar la Champions, no?
Sí.
Mira, Joan, no ha habido ningún equipo que le haya perseguido al Barça. Ningún equipo. O sea, el Barça hasta ahora ha jugado contra equipos que no solo, como dice Joaquín, no lo han exigido, sino que es que ni han inquietado, ni han ido a por él. O sea, es decir, es verdad que hay que hacerlo, ¿eh? Cuidado. Porque si resulta que el Barcelona, tengo entendido, no lo sé, no ha hecho esto 5 de 5 desde el año 2016-17, y el Real Madrid cimentó la liga que ganó el año pasado haciendo eso 5 de 5 en el primer mes, es evidente que fácil no es. Pero yo creo que si tú miras el calendario del Barcelona, digamos que los dos cocos que ha tenido ha sido el Athletic Bilbao, que está como está y que siempre está como está por su idiosincrasia, y un Girona al que le han metido un meneo en verano y que está rehaciéndose, y que probablemente el Michel este será capaz de volver a hacer otro equipo, no creo, como el del año pasado, desde luego. Pero el calendario del Barça es eso, y ahora empieza, ¿verdad? A ver, yo siempre he defendido la tesis, Joan, de que los grandes equipos, y evidentemente el Madrid y el Barça son de esos grandes equipos, ganan con comodidad el 85% de sus partidos. Y el otro 15%, que es el que en el que se juegan los títulos, esos son los más complicados de ganar. Y en esa situación yo creo que el Barcelona actual, para ese 15%, tiene una pinta estupenda, pero bueno, tienen que llegar todos esos partidos y verlos.
Molt bé, ja per acabar ràpidament, el Girona què farà la Champions? Participar només o pot fer alguna cosa, Joaquín?
Jo crec que participar, que ja és un èxit, i em temo molt que compaginar Lliga, Copa i Champions els hi pugui una mica enfablir a totes les competicions, però la Champions jo crec que hem de ser realistes, no veig el Girona anant molt lluny.
Emilio?
Bueno, yo vi al gran Michel el domingo, y cuando digo al gran Michel es porque realmente da gusto oírle hablar. Yo vi al gran Michel decir, pienso pasarme bastantes horas viendo el partido este del Barça y analizándolo, porque es la Liga. Sí. La Champions es otra cosa. Yo creo que todo el mundo en Girona debería de pensar, como piensa Joaquín, que eso es un premio, eso es un regalo, eso es una diversión, eso es un prestigio, eso es una chulería, que para Girona ya es mucho, porque Girona todo lo tiene súper, 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 ¿no? Súper alto, ¿no? Ellos tienen están por encima de muchos. Y en ese sentido, pues yo creo que esta Champions les va a ayudar a tener ese nivel de prestigio que tienen, ¿no? Pero es evidente que la frase de Michel de no, quiero ver este partido porque nuestra vida está en la Liga, por supuesto.
Molt bé. Senyors, ho deixem aquí de moment. Moltes gràcies, Emilio, Joaquín, una abraçada forta.
Hasta luego, Joaquín, hasta luego, Juan.
Adéu. Que vagi bé. Seguim. Adéu, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça de Hansi Flick s'estrena a la Champions i ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego.
Aquest dijous, des de l'estadi Lluís II, Mónaco, Barça.
Manolo Oliveros.
Víctor Navarro.
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servion de Barcelona t'ofereixen mecànics experts perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus tres concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Esports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Sentir-me com colgarme.
10 minuts i les 4, l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Ja pensant en el Bernabéu, no?
Avui he tornat a la feina i doncs a tots a resar per fer un bon partit al Bernabéu i per què no sumar. Jo penso que Manuel González repetirà l'11 que va jugar també l'altre dia contra l'Alavés, amb Joan García, Omar, Cumbula, Cabrera, Romero, Jofre, Kral, Aguado, Tejero, Puado i Vélez. Seria la primera vegada que repeteix 11 Manolo González. Es posible que tingués también la seva oportunidad, como la va a tener el otro día, Grajera.
El equipo yo creo que lleva una dinámica muy buena, una dinámica ascendente, y es con la que queremos seguir, mantener esta serie de partidos que estamos haciendo y poder disfrutar como estamos haciendo. Es un escenario increíble, es un partido súper bonito, es un campazo, jugadores de maximísimo nivel. Y nada, disfrutar, hacer lo mejor posible, trabajar como estamos haciendo y seguro que podremos plantar cara a un grandísimo equipo y hacer un buen partido.
L'Espanyol informava ahir que Ignasi Senabre deixava de ser per motius personals entrenador de l'Espanyol B. T'explico ràpidament. La història és que Jaume Milà va convèncer Gara Garza, era el director de futbol base, va convèncer Gara Garza de que Senabre era l'home indicat, exentrenador de l'Europa, exitós a Europa, i li va dir que el fitxés. Gara Garza se'n va refiar, el va fitxar, i el que passa és que va avisar que no tenia el UEFA Pro 3 en ordre, el seu títol d'entrenador. Van dir que això s'associaria durant l'estiu. Ha fet un curs que no ha estat convalidat, amb la qual cosa estava com a encarregat del material. Això no és seriós. A part d'això, Gara Garza s'ha xocat amb el Senabre.
No hi ha hagut sintonia.
No hi ha hagut sintonia. Bronques de Gara Garza després de la primera derrota. L'altre dia, després de guanyar l'Olot, males cares. Senabre va dir que ell no canviaria el seu sistema de joc. En definitiva, que Gara Garza negligent, Jaume Milà maldestre, tenint en compte que ha recomanat una persona que no estava capacitada per entrenar a l'Espanyol. Bé, en definitiva, que Senabre ha de deixar i és culpable de no haver-se posat al dia amb el seu entrenador. De moment, Joan Suriol es fa càrrec de l'equip, és el segon de Senabre, que tornarà a tenir problemes amb Gara Garza, el tal Suriol, o el que posin, perquè Gara Garza té mala baba.
Doncs aquesta és la història. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Tancarem futbol parlant de l'Espanyol femení. Edubadia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que jugarà el seu partit de segona ronda de la Copa de la Reina, duel català contra l'AM Lleida.
Segona ronda també a partit únic, 8 eliminatòries que jugaran entre l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. Sorteig que ha tingut en compte la distància entre els equips que hi participen. Així doncs, el quadre ja estava definit i només quedava per conèixer l'ordre de joc. D'aquesta manera, com dius, l'Espanyol rebrà a l'AM de Lleida, la Dani Harke, amb horari encara per confirmar. Els dos equips ja es van veure les cares l'any passat a Primera Federació. El que guanyi aquesta eliminatòria passarà a la tercera ronda ja amb l'entrada de la resta dels equips de la Lliga F. A la vegada, si el Ducs de Logroño és l'altra eliminatòria a seguir a la segona ronda de la Copa de la Reina.
3:53, fins aquí el futbol.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
Lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Anem al bàsquet, Edu, que s'ha presentat la Lliga CB, que arrenca l'últim cap de setmana de setembre.
Hem vingut a jugar. Aquest és el lema que dona el tret de sortida a una nova edició de la Lliga CB que ahir es va presentar a Madrid amb nous reptes, amb molt de nivell i amb nous projectes a les banquetes, com ara el Barça, Baskonia, València Bàsquet o Baxi Manresa. És la temporada també del retorn de Lleida, la màxima categoria, 19 anys després. El curs començarà el dissabte 28 amb el Joventut UCAM Múrcia i la visita del bàsquet Girona a la pista d'Única. Abans, però, aquest dissabte, el primer clàssic de la temporada, Barça-Real Madrid a les semis de la Supercopa Múrcia a 6:45 de la tarda. Parla un dels nous, el base Juan Núñez, que reconeix que els seus primers dies a Barcelona han sigut molt fàcils.
Me han acogido muy bien, me dan consejos y sí, al final conocía a muchos, sobre todo la selección española, y ha hecho que todo sea más fácil, sí. Para mí es importante porque nos jugamos un título. Y estando en el Barça jugamos para ganar títulos, entonces es un partido muy importante.
Un Barça que no aixeca la Supercopa d'Espanya des de la temporada 15-16. L'altra semifinal es jugarà el dissabte a les 9 del vespre a l'UCAM Murcia, l'equip anfitrió i l'Unicaja de Màlaga.
Gràcies, Edu. A la Copa Amèrica de Vela continuen obertes les semifinals de la Copa Louis Vuitton. Marc Riveras, bona tarda.
Bona tarda, sí. Ahir jornada de sorpreses i imprevistos en les semifinals. La falta de vent va ser protagonista, amb fins a 13 ajornaments que van allargar la competició fins a les 5 de la tarda. Això va obligar a suspendre dues de les regates previstes que es disputaran demà dimecres. Tot i les complicacions, l'equip suís Alinghi va aconseguir la seva primera victòria en un final agònic davant els britànics, Lineos Britannia, mentre que l'American Magic Nord-America va aprofitar una errada de Luna Rossa per sumar també el seu primer triomf. Això deixa les eliminatòries amb un marcador de 4-1 a favor d'anglesos i italians, però encara tot està per decidir. El vent feble ahir va ser un gran obstacle per a les embarcacions, que van haver de fer malabarismes per intentar alçar el vol i mantenir la velocitat. Demà dimecres, en millors condicions meteorològiques, es podrien resoldre les semifinals. Si Neus Britannia, els anglesos o Luna Rossa, els italians, guanyen una de les dues regates restants, passaran a la final de la Louis Vuitton Cup, on s'enfrontaran els dos guanyadors per aconseguir un bitllet a la finalíssima, on es veuran les cares amb els vigents campions, amb l'Emirates, els nous holandesos.
Gràcies, Max. I Mundial d'Hockey Patins, Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Està jugant ara mateix la selecció espanyola masculina contra Xile.
Sí, 2 minutos 37 segundos para llegar al descanso. Claro, el marcador, España 5, Chile 0. En chicas ha acabado el encuentro entre España y Gran Bretaña con 14-0 a favor de las chicas de Sergi Macià. Nos llegan declaraciones de la jugadora de la selección, Laura Vicente.
En el partit d'avui hem tingut molt bones sensacions, hem pogut complir l'objectiu que era pues, treure aquest partit endavant, estar al màxim concentrades durant tot minut de partit i a partir d'aquí doncs, a guanyar totes les bones sensacions que caldran per afrontar una Itàlia que és l'anfitrió de la competició amb les màximes ganes i amb el màxim poder.
Mañana tercera y última jornada de la fase de grupos España-Italia, tanto en categoría masculina como femenina, tras la cual conoceremos los respectivos cruces en los cuartos de final.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Acabem.
Gil, superstar.
Primo obiettivo di questa Lega è non far vincere il Real Madrid.
Il primo obiettivo è che non gane il Real Madrid.
Sarà difficile la cosa.
Muy bien. No. Ahora que ya sabemos de qué va esto, sí. Gracias a Buffon y su sinceridad, pues que comience el espectáculo.
No, ya comienza ya.
No, sí. Ya comienza de aquí un ratito. Ballori, ¿qué es lo pitjor que et pot passar a un partit de futbol que vas 1-1 al minut 19 i acabes amb un 55% de la possessió de pilota? Que palmes 9-1. és el que li va passar al Heerenveen davant de l'AZ Alkmaar, el Heerenveen que l'entrena Robbie Van Persie, aquell mític jugador del teu Arsenal. Doncs això, anaven 1-1 al minut 19, tenien la possessió de la pilota, clar, això de la possessió, tenir la pilota, perquè la possessió i tal, 9-1. Total, que Van Persie va dir, seguiremos jugando igual, es en lo que creo. Home, 9-1, Lo fácil es estar feliz y poner música. 9-1, míster, 9-1. El martes tendremos la siguiente oportunitat. Efectivament, aquesta tarda, a les 8, 20, Heerenveen. Dintre la lliga holandesa anem a veure si amb un 55% de la possessió i arribant viu al minut 20 de partit fas alguna cosa més que no pas perdre 9-1. Però bueno, ja veurem. Sí, comença a les 8, a les 9... Sí, posarem un ull.
Demà has de donar el resultat.
Sí, demà donarem el resultat. Va, última hora. Segons The Athletic, oferta de renovació del City a Rodri. Eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Mari Ángeles García, única candidata en aquestes primeres eleccions, que després venen les eleccions de veritat. El Leganés, Javi Hernández, renova fins al 2027 i demà roda de premsa de Peleteiro per explicar, Ana Peleteiro, per explicar el seu canvi d'entrenador.
Adeu, Gil.
Adeu.
Les 4.